Silencio en el plató, por favor. Luces. Sonido.
Sonido listo.
Y cámara.
Vamos allá.
Escena 2.15, toma 1.
Acción.
Generació BSO amb en Jaume i el Luigi.
Benvingudes i benvinguts al Generació BSO, el programa de cinema, sèries i bandes sonores de Ràdio Sabadell. Bona tarda, Luigi.
Bona tarda, Jaume.
Què
i bona
tal?
Tarda, oients i oients.
Oients i oientes, benvingudes al GNBCO. Això és un nou programa de no sé quin dia de febrer. De fet, s'emetrà al març. Avui ens acompanyarà aquest temazo Cooking de Al Casey Combo, que apareix a la pel·lícula, una de les guanyadores dels Oscars, Green Book, de la qual ja vam parlar fa no gaire, però avui l'altre dia deia, sí, ha estat uns Oscars muy repartidos, no ha habido la gran favorita, la gran ganadora, sinó que todo el mundo ha...
És com la loteria, això,
sí,
no?
Aquest any
ha quedado muy repartido.
En el barrio de Hollywood de Los Ángeles ha habido un poco de suerte para todos. No, però sí que és veritat que aquesta pel·lícula... L'has vista?
No, no l'he vist encara.
És fàcil de... Vull estar al cine.
És fàcil de veure, no? Només has de buscar un moment i anar.
Una pel·li molt agraïda, molt que apropa una mica el racisme dels anys 60 a l'espectador i posa en situació, en aquest cas, l'Aragorn, que ara no em surt el nom, el Viggo Mortensen, en aquesta situació d'italo-americano que té el racisme integrat en la seva manera de viure i en el seu entorn, però ha de canviar el xip quan li ofereixen la feina de transportar aquest pianista arreu del sud dels Estats Units i canviar aquest parer. Una pel·li xula, tot i que... Digues.
No, jo he vist a les xarxes socials, així, a l'internet, que hi ha gent com que està molt en contra de que li hagin donat l'Òscar, que li han donat Òscar a millor pel·lícula.
Ha guanyat 3. La millor pel·lícula és... La millor pel·lícula, millor direcció no, perquè l'han portat al Cuarón. Ah, sí, millor pel·lícula, el de millor pel·lícula, no sé si el Viggo Mortensen, ah, no, l'altre, el Viggo Mortensen no, és que té un nom, el Mahershala Ali, ha guanyat com a millor actor i un tercer que no sé. Però sí que és veritat que s'ha queixat molta gent. Tu per què? Quines crítiques has llegit?
Ah, no ho he vist, no ho he llegit en profunditat, eh? Sí, ho he vist en el Twitter, que hi ha gent d'aquestes de pàgines de cinema que com que es queixaven, en plan... Oh,
jo el que he llegit és que un crític, un membre de l'Acadèmia dels Oscars deia que aquest premi se li hauria de donar a les pel·lícules... Vull dir, depèn de cada categoria, doncs depèn de la feina del director, de l'actor, no pel fet que transmetin a l'espectador un bon rotllo o aquella dicotomia que et facin pensar, sinó per la qualitat de la pel·lícula, no pel que transmet o per la recepció. I hi havia aquest tipus de queixa, perquè és una pel·lícula que és divertida, que combina aquesta drama-comèdia amb una situació entretinguda.
Bueno, també podrien fer el rotllo de... No li poden donar l'Òscar a una pel·li que és fàcil.
Exacte.
De veure. Sí, ha de ser una pel·li complicada. No ho sé.
No, és una pel·lícula molt agraïda a veure, vull dir, es veu tranquil·lament, però sí que és veritat que hi havia l'escrita aquesta. Clar, és que li han donat perquè fa sentir bé i perquè no sé què, no sé quantes, i perquè et fa reflexionar sobre el racisme.
Bueno, no sé. Bueno. No sé, jo és que no tinc ni idea del cinema. No sé què faig aquí.
Jo tampoc. Bueno, posar música. Tenim aquí uns temites. La banda sonora d'aquesta pel·lícula és espectacular. Entre les mateixes cançons que toquen el trio del qual forma part el Don Shirley, diguéssim que és el paper que fa el Mahershala Ali, que és un pianista de música clàssica, diguéssim, i és clar, es troba en la dicotomia que ell toca per gent rica del sud. I es troba amb això de que toca música de blancs, per blancs, però ell és negre, i en realitat l'aprecia molt perquè toca molt bé, però es troba amb uns impediments que no li permeten fer una vida normal i corrent pel sol fet de ser negre. I es troba en situacions que són pues, difícils de pair, diguéssim. I tu com a espectador també dius, ostres... Però bueno, està bé, està bé. Si teniu oportunitat, mireu-la als cinemes Imperial i Eix Macià d'aquí, que patrocinen aquest programa també. No, però podríem dir, mireu-la, mireu-la si podeu. I
podem
aquest...
dir que ens patrocina qui vulgui.
Exacte, no? Sí, es patrocina des d'aquí a... No sé què anava a dir. A Cooking, que ens acompanyarà una estoneta. Ja anirem amb aquella secció amb la qual a mi m'agrada començar, que és la de l'aniversari. I suposo que ara t'has mirat el guió, però és que ja fa 20 anys d'això, del que parlarem ara.
20 anys.
20 anys de la primera i única pel·li bona que vam fer dintre d'aquesta trilogia, que és Matrix.
La primera.
La primera.
Matrix, de First One.
Les altres no, em sembla que ja no corren per les xarxes.
Reloaded
i
Revolution.
Puah, basura. Però aquesta va ser un antes i un després.
Sí, va ser... Bueno, jo recordo que va xocar bastant aquesta pel·lícula, no? Sobretot tothom deu tenir al cap l'escena aquella rodada que feien amb les càmeres, donaven la volta, té efectes especials, les bales, el sí, sí. Tal... Sí, sí.
Que ara ho veus i diu, encara, vull dir, 20 anys després encara es, no és que sorprengui, perquè ara ja es fan coses molt heavies, però no és d'allò que diu, ah, que cutre, no, no.
No es veu el cartró, no es
exacte,
veu el cartró.
No. Encara no es veu, no es veu la bala amb un fil de pescar anant a poc. No, no, aquí es van gastar molta pasta en invencions aquestes, com la càmera 360 graus i tal, no sé què, i molt xula, una pel·lícula molt, molt entretinguda. Curiositats, ara fa poc sortia, a Twitter també el senyor Will Smith feia unes declaracions que deia que havia rebutjat el paper de... Li havien ofert ser el Neo a ell, uh-huh. Però que la va rebutjar per fer el peliculón de Wild Wild West.
En sèrio?
En sèrio, però ell deia... Clar, si a mi m'haguessin agafat com a Neo, no haguessin agafat el Lawrence Fishburne com a Morfeo, perquè dos negres en la mateixa pel·lícula segurament no ho haguessin aconseguit. I de fet, pel paper de
Morfeo.
De Morfeo, no sé a qui busca. Ah, sí, el Val Kilmer. Clar, no. T'ho imagina't.
O sigui, ara és difícil fer aquest exercici de dir, vale, imagina't la pel·li de Matrix, però amb Will Smith fent de Neo i Val Kilmer fent de Morfeo.
Perquè a més el Lawrence Fishburne fa un papelón de Morfeo. Sí, sí, la primera pel·lícula, sobretot, després ja es fa també més carrinclor i més pesat, però la primera és boníssima. I el Jean Reno, mm-hmm, sí. També va rebutjar fer el paper de Agent Smith perquè, atenció, volia i preferia fer Godzilla, que també va ser
Godzilla,
un
que no,
fracàs
no.
En taquilla, igual que Wild Wild West. Total, que curiositats mils...
Bueno, Will Smith li ha anat molt malament, sí, el pobre. Jean Reno també li ha anat molt malament.
No
estan,
vamos,
estan allà plorant encara.
De fet, clar, ara pensa tu, i el Keanu Reeves, què més ha fet?
Keanu Reeves?
Després va fer cosetes, però...
John Wick...
Sí, encara està amb aquestes. Ara farà sí, la tercera, però... I perquè bueno, està ara a l'actualitat.
Perquè es pot retirar ja.
I si l'altre? No. I el Fishburne, què? CSI està fent, no, encara?
Ah, sí? Sobre
no sé, o Encins, o una d'aquestes de policies. Però tampoc és que faci molta pel·li.
No, però en plan, tu fas el mega peliculón i després dius, oye, jo ara me vaig a fer una serieta així malilla.
Regalilla, sí. Sí.
Clar. I què escoltarem d'això, Jaume?
Doncs pues escoltarem una cançó de Lunatic Calm que es diu Leave Your Far Behind.
She
Ara recordava...
Vaya DJ.
Vaya DJ. Ara recordàvem amb en Luigi com vam escoltar centenars i milers de cops aquesta banda sonora. No sé si tu vas arribar als milers de cops. Jo sí, no em sento. Tu em sents?
Sí.
Vale, és que no em sento pels cascos, però suposo que em funcionen. Doncs aquesta banda sonora a casa meva va sonar moltíssim, la típica que també portava la furgo i de tant en tant, bum!
Bastant brutal, sí.
Ah, vale. Ara, és que estava pujant els altaveus en compte dels auriculars. Ja m'escolto. Passem una mica dels aniversaris. Moltes felicitats a les germanes Wachowski que ens van deleitar amb aquesta primera pel·lícula. Com al contrari, moltes felicitats, què seria?
Moltes felicitats? Al contrari, moltes felicitats. Que et fotin, no?
Que et fotin per haver fet les dues continuacions. I ara el que farem serà parlar d'una capçalera... d'una secció...
La sèrie.
De no una, sinó dues. No una ni dos, sinó tres piscines. Parlarem de tres sèries diferents. Totes les podeu trobar a la plataforma Netflix.
Això t'has vingut arriba, no?
M'he venit arriba.
I has dit, pues, la sèrie, pues, tres sèries, que no té
cap a veure res. Però ara feia temps i he dit, pues, mira, anem a fer una compactació.
Tens tota la raó.
No? Feia temps que... Primer, feia dues setmanes que no feien programa.
Això és veritat.
I...
Des d'aquí ho lamentem. Lamentem la primera setmana que no ho vam poder fer perquè jo no me'n recordo què em passava.
No, tenies una reunió a la feina.
Ah,
és que la gent, no sé si ho sabeu, però Luigi i jo treballem.
Exacte.
Vull dir, això ho fem com a ocio, ¿sabes? Com un hobby. Què podem fer un dijous a la tarda de 5:30 a 6:30?
Gravarem
un programa perquè escolteu el dilluns. Conta nuestro amor, clar que sí.
I a l'altre, doncs, estàvem de vaga.
Estàvem donant suport a la vaga que es va convocar el dia 21 de febrer. Què escoltarem primer? No, de què parlarem? D'una pel·lícula? No, d'una sèrie. Com estem? Com estem?
Has notat les dues setmanetes de no dir-ho, eh?
És que és veritat, fa una setmana i te n'oblides de com anava això. Jo estic tocant tot de botons, suposo que això es gravarà, però bueno, ja ho veurem. Una sèrie que ens situa a Irlanda del Nord, a Derry, concretament, i parla d'unes noies, per tant li van dir, com li posem a la sèrie? Doncs noies de Derry, Derry Girls. Ens explica un col·legueo que tenen cinc noies, quatre noies i el cosí d'una d'elles que arriba allà en plan, és un britànic, un anglès, que amb tanta mala sort que per ser anglès el posen en una escola de noies, que també genera situacions còmiques, però ens explica des de la visió d'aquestes noies una mica el conflicte que s'està vivint a Irlanda del Nord
als anys 90
i tot de situacions que tenen aquestes noies adolescents. Està pensada com una sitcom, com una comèdia de situació vista des de la perspectiva d'aquestes noies, però amb papers d'adults que també són molt bons.
Sí. L'avi
aquell és brutal, amb el jove en català.
Li va, vamos, el tema aixecat. Sí, després a més també, clar, això als anys 90, doncs tota la banda sonora de la sèrie
és espectacular.
Cada episodi comença, acaba, a cada moment et trobes un
podríem haver posat, podríem haver triat moltes cançons, entre elles la de Saturday Night, diria ara, que fins i tot ballen en un episodi, això és spoiler, però bueno, no passa res. En un episodi ballen la cançó de na na ni na.
Sí, l'he vist.
Aquest,
sí.
Espectacular. És una sèrie que ha creat, vull dir que va ser molt ben rebuda, i que ja han avançat que hi haurà una segona temporada. Curiositats d'aquestes que la Laura va mirar, allò que et sorprèn, no? Com els actors...
La Laura és la persona que ens fa els guions.
Sí, exacte, la nostra guionista. Mira, en plan, ostres, allò que et sorprèn, no? Típica sèrie d'adolescents en què els actors i actrius, n'hi ha alguns que sí que semblen adolescents, però altres no tant. I va mirar informació d'una d'elles i, de fet, la que a tu et sembla que és com la més jove, la més remenuda, té 32 anys i està fent el paper d'una nena d'adolescents de 14-15. Vull dir que és curiós, però també és la màgia del cine, no? I de les sèries que tu, pues, també, tenint en compte la teva constitució, la teva aparença, pots fer papers que per l'edat no et tocaria.
Tu imagina't, no, això quan acaba de gravar, el piti, la petaca i se'n va cap a casa
i venga,
conduint el cotxe.
Otro día en el instituto. Aquesta és una sèrie que si n'heu vist i us agrada riure i passar-ho bé, jo crec que us pot arrencar. A més, amb la màgia aquella de l'accent nord-irlandès i tot aquest... Sempre que mires una pel·li britànica o una sèrie britànica, ja et trenca una mica l'esquema mental que tens de l'anglès, perquè normalment estem acostumats a l'americà. Però quan mires dintre del Regne Unit alguna cosa feta a Irlanda o a Escòcia, encara et torna més loco, perquè el primer capítol dius, vale, no, sort que tinc els subtítols perquè no m'entero.
Jo havia sentit que era com els... O sigui, la comparava amb la sèrie dels joves.
Ah, sí?
Sí, que jo...
Sí, salvant moltes distàncies,
Moltes distàncies, sí. Però no sé d'on ho vaig llegir, que també deien això, no? Com és com la nova, nou fenomen així, com la sèrie Joves, dic, no us flipeu, tampoc.
No, perquè és totalment diferent. Però mireu-la, i el que farem serà escoltar una cançó, una de les tantíssimes cançons que apareixen, res, té 6 capítols, de moment. Escoltarem una cançó que es diu Never Alone, dels Drapkin? Morphins.
Generació BSO, a Ràdio Sabadell.
Ens han posat ben a to els Drapkin Morphins, aquest Never Alone. Déu-n'hi-do, vaja, dos temes que portem en plan... El següent serà una mica més tranqui. Parlarem de la segona sèrie, també de Netflix, que també es va estrenar ara fa un parell... No, mira, ni un mes, l'11 de gener del 2019, una sèrie de la que també s'està parlant molt, que aquella típica que diuen aquestes es poden mirar als instituts, però no, perquè no reflexa la realitat d'aquí, o com a mínim, des de la meva postura, jo crec que no és ben bé real, perquè ens planteja una altra, és una sèrie britànica, aquest cop, no se'n va als Estats Units, però hi ha moltes coses que s'assembla molt. Situa l'acció en un institut on un noi, la mare del qual és terapeuta sexual, no? Com se li diu?
No sé què vols dir.
Vull dir que és terapeuta, és psicòloga terapeuta especialitzada en sexologia, no? Diria?
Vale.
Com se li diu? Quan tu vas a un terapeuta per parlar de situacions o de problemes relacionades amb el
jo
sexe...
Jo a la meva li dic Cristina, que es diu així.
Però bé, que ja tenim un nou tècnic que ara no em surt. Però bueno, no passa res. La Gillian Anderson, que és aquesta mare... té una consulta terapèutica a casa on...
T'ha fet gràcia, jo.
Sí, m'ha fet molta gràcia. Vaig d'anar al lavabo. Que ajuda aquelles persones que tenen o problemes de relació i el nen, el seu fill, ha mamat molt d'això, té molta... Vull dir, entén molt de la jerga aquesta.
Vale.
Però d'experiència en té nula. Té zero experiència amb l'amor, amb les relacions, amb el sexe, fins i tot té, en el primer episodi ja es veu, té com una por a masturbar-se, vull dir, com que li fa... Però tot i això, en el primer capítol es troba amb una, amb una noia que diguéssim que és la que sembla la rebel de l'escola, la que sembla que no estudia però en realitat és molt intel·ligent, que té com una doble vida, i decideixen obrir com un, una consulta de teràpia sexual a l'institut, tot d'amagat, sense que se sàpiga, i a partir d'aquí es veuen aquestes situacions d'adolescents on amb l'ajuda d'aquest nen, d'aquest noi en aquest cas, resolen aquests com conflictes sexuals de la relació.
Ells ho resolen amb els seus coneixements.
Exacte, amb els coneixements que té el noi arrel de tot el que ha vist i viu i viscut amb la mare. És curiós perquè també trobes amb això ell que experiència en té zero, però dona molt bons consells.
I això volen passar als instituts?
No.
La gent és molt llançada.
És la típica d'això, oh, tal... Ja, nosaltres a l'escola estem fent una formació de coeducació.
Jo no parlaria d'això.
No, el sexe.
De res, això, el sexe a casa.
Però clar, és allò...
És que ja no sé què estem fent parlant a la ràdio d'això.
Tanqueu la ràdio. Si esteu escoltant aquest programa amb criatures, apagueu.
Això cadascú ho ha de descobrir... Malament.
Bueno, clar, és el que passa a partir dels errors.
És el que passa i és mal.
De fet, heu d'esperar estar casats, eh?
Clar.
Que ningú se li acudeixi fer-li un petó a ningú si no us heu casat abans.
No, és que estic completament d'acord amb això.
Per tant, no mireu Sex Education.
L'abstinència sempre és el millor anticonceptiu.
De fet, és una droga puente. Els petons són una droga puente. No, en sèrio, és una sèrie que també és molt és una sèrie simpàtica, perquè hi ha aquests papers del noi que ajuda, l'amic gay d'aquest terapeuta, però trenca també molts esquemes, perquè aquest amic gay ve de familiars africans que van emigrar al Regne Unit, i l'altre dia en parlàvem. Trenca molt amb la visió que tot sovint es dona de la població migrada d'altres països, de la seva poca capacitat, diguéssim, d'acceptar noves coses. I el pare d'aquest nen, que és obertament gay, no només d'actitud, sinó a l'hora de vestir, a l'hora d'expressar-se, i té tot el suport des de casa. I és xocant, que no ho hauria de ser, però és xocant perquè tu mateix, amb la teva... amb els teus prejudicis, penses, uah, segur que el pare és un xungo, i no, clar, tot el contrari. Vull dir que és una sèrie de la qual sí que es pot parlar, potser. És com aquella que deia, oh, mireu 13 razones. No cal, però en podeu parlar de tant en tant. I també és interessant com a tu, no com a educador, sinó que, com a espectador, mirar-la, perquè també passes una bona estona.
Doncs ja la mirarem, ja.
Mireu-la perquè val la pena. I escoltarem també una cançó bastant divertida que es diu Like Sugar, d'un grup que es diu Chaka Khan.
Chapa Khan, que estàs fotent, ja.
Slice sugar, El tràiler de la setmana.
Mentí. Robé. Y cosas peores. Murió gente. Fue culpa mía. Sé lo que es volverse loca. Celosa, hambrienta, asustada. No quería eso para ti.
Quin canvi de...
Sí, sí,
de
anava a dir, aquest contrast entre el malrotllismo del tràiler que acabem d'escoltar i que ara Luigi ens en parla d'en fa 5 cèntims amb el bon rotllito d'aquesta cançó Cooking que ens acompanya en el dia d'avui. Esteu escoltant el Generació BCO, el 94.6 de l'FM Ràdio Sabadell. Digues, Luigi.
Doncs aquest tràiler que acabem d'escoltar així una miqueta intens, no?, amb aquesta veu femenina explicant-nos certes coses, doncs és de la pel·lícula Destroyer, i és una pel·lícula que ara mateix està ja estrenada, protagonitzada per la Nicole Kidman, una Nicole Kidman bastant irreconeixible en el cartell, i que ens explica, bueno, una història d'una detectiu, un detectiu de la policia als Estats Units, que és a Los Angeles o...
Sí, a Los Angeles.
Sí. I bé, un paper que potser no estem acostumats a veure a Nicole Kidman fent aquest paper de, bueno, de dona, això, d'una detectiu com atormentada, diríem, no?
Per el passado, perquè...
Sí, com molt, molt cascada, o sigui, la imatge ja es veu, no? Si mireu a les parades dels autobusos, com sempre us dic jo, us heu de fixar la parada d'autobús, la veureu, la seva cara, no? El cartell crec que és la seva cara mirant com de costat.
Aquesta, i al fons així... hi ha la seva filla.
No, i al fons està ella de jove.
Ah, sí?
Sí.
És que l'estic mirant ara. És
perquè,
ella?
Sí, crec que sí. La pel·lícula funciona mitjançant flashbacks on ens va explicant, perquè la història és que ella es troba en el moment actual, a l'actualitat, no? Quan és més gran i tal, i troba un, crec que és un cas que té relació amb quan ella, amb no sé quants anys abans...
El líder d'una banda criminal en la que ella s'infiltró de joven, regressa a la ciutat.
Ella havia estat infiltrada, llavors s'ha de tornar a tenir contactes amb aquesta banda. Una pel·lícula de violència, una pel·lícula fosca, i que té bastanta bona pinta, la veritat. I més a més, si sabem que la directora és la Karin Kusama, de la que aprofitarem
sello de qualitat
i parlarem, doncs això jo crec que és una pel·lícula que ja venen ganes de veure, la Jaume.
I escoltarem alguna cosa, a part d'haver sentit el tràiler, escoltarem algun temita?
Doncs sí, mira, escoltarem un tema bastant Destroyer, diria que era aquest també, com la pel·lícula, que és del grup Kyuss, i es diu Gardenia, però que no us enganya el títol. És,
no fa bona olor.
És canya. Thank you.
Deixem el Destroyer per tornar a escoltar una mica de Cooking, que ens acompanya avui, de la pel·lícula Green Book, de la qual hem parlat al principi del programa. Ja sabeu que si no ens esteu escoltant en directe, podreu trobar el programa, el podcast, quan el pengem, però algun dia.
Luigi. I si us acabeu d'incorporar a les zones, esteu escoltant el Generació BCO amb el Jaume i el Luigi a Ràdio Sabadell. I estem parlant de la directora Karin Kusama, directora de la pel·lícula aquesta que podeu trobar ara a cartellera, que es diu Destroyer, protagonitzada per Nicole Kidman, però ara anirem uns 19 anys cap endarrere, a l'any 2000, per parlar de la primera pel·lícula que va dirigir aquesta directora, que es diu Girl Fight, i és una pel·lícula protagonitzada per Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez, que la podreu recordar d'altres pel·lícules, no, Jaume? Una actriu latinoamericana que ha fet pel·lícules com la de Los Hombres de Harrison, puede ser que sortís, algunes d'aquestes de...
A Todo Gas, surten totes les de Todo Gas, la de Avatar també fa de...
Sempre, sí.
De soldat.
Acostuma a fer de papers així, no? De soldat, de policia... I bé, en aquesta pel·lícula...
A Resident Evil, veus, que també t'havia dit.
Sí, m'has dit tu abans. Doncs ens explica la història d'una noia, d'una dona que es diu Diana Guzmán, bueno, una adolescent, que té problemes d'agressivitat i llavors els intenta canalitzar a través de la boxa. I, bueno, doncs, a partir d'aquí, doncs, hi ha una crítica, suposo, a l'esport supermasculinitzat. I res, aquesta és la primera pel·lícula que va escriure i dirigir aquesta directora Karin Kusama. Després ja us parlarem d'una altra pel·lícula que segurament és quan direu, vale, ara ja sé,
és aquesta,
ja sé qui és. Bueno, aquesta pel·lícula de Girl Fight va guanyar el premi de la direcció del gran del Jolín.
Vinga.
Ho intento, eh? El premi del director del gran premi del jurat.
És que és difícil d'entendre, això està ben escrit.
Això potser no està ben escrit. Va guanyar el gran premi del jurat l'any 2000 al Festival de Sundance i també va guanyar el premi Joventut al Festival de Cannes. L'actriu també va guanyar diversos guardons i diversos
premis. I va ser la pel·lícula que la va catapultar, no és que la catapultés, és que va ser la primera pel·lícula que va fer.
Mola que digui catapulti.
Sí, hasta luego, catapulti. Està associat a un terme positiu, però sí. En realitat... Vull dir...
No, podríem dir-li a algú, vols que et catapultem a la fama?
Súbete aquí un momento.
Sí, vine, i t'enviem. La fama està allà.
Hacia ahí vas. Prèviament havia fet tot de sèries també a la televisió i va ser aquí el 2000 quan va començar a fer, diguéssim, cinema, que encara ho combina amb altres pel·lícules.
Sí,
però sí que és veritat que estava estar encasillada en papers de o soldat o policia o quelcom
bueno,
similar.
Perquè té unes faccions dures. És una dona amb unes faccions dures.
Uh-huh. I què escoltarem d'aquesta pel·lícula?
Doncs escoltarem una cançó que es diu Compared to What de Gene McDaniels, Jaume.
Anem a ella. We'll be right back. Compared to What, de la peli Girl Fight, i seguirem parlant d'aquesta directora, Kering Kusama. Té ascendència japonesa o és una d'aquestes preconcepcions que tinc jo només perquè el cognom s'assembli a un cognom japonès?
És racisme teu.
Sí, sí, tal qual.
Pues no ho sé, Jaume.
Vaig a mirar-ho. Explica'm mentrestant
la pel·li que... Va néixer a Brooklyn, als Estats Units. Ja, això no explica bé. El 21 de març del 68.
Molt bé. I els seus pares? És
estadounidenc. I els seus pares, doncs, no
Ah, és un noi?
Estadounidenca.
Ah.
Sí, no apareix.
Vale, vale.
No trobo la seva família, no, el seu arbre genealògic.
No està a la Wikipedia.
Des d'aquí una crida a la Wikipedia que ens posin l'arbre genealògic de la gent.
Per poder parlar con exactitud.
No, de vegades sí que ho fan, no? Quan si algú és el seu familiar, són famosos, posa, no? Germà de no sé qui.
Sí, el que sí que fan és posar la seva estatura.
Ah, sí?
Moltes vegades sí.
Aquí no ho posa, eh?
Pues, per tant, no deus destacar tampoc.
Haurem de completar aquesta pàgina de la Wikipedia.
Te recordes que un cop vam completar en un programa en parlar dels Blues Brothers? Ens ho van matar de seguida.
Sí, vale.
Per altre programa. Luigi, què més ha fet aquesta Kering Kusama?
Doncs ara parlarem d'una altra pel·lícula. En aquest cas, de la d'abans era un drama, no? Va començar amb el drama i després es va tirar cap a la comèdia, però una
vale,
comèdia
negra. Vale,
una cosa,
perdó, eh?
Digues.
I ara ja és, potser no...
Ja m'has tallat, ara ja pots dir.
T'he tallat, però és que la Kering Kusama no t'ha aparegut la fotografia?
No.
Va néixer a Brooklyn, però si li veus les faccions, té faccions asiàtiques. Vull dir que segurament Kusama ve del Japó.
Bueno.
Vull dir que
tu rotllo etnicista aquest que portes ara...
No, és curiositat de saber-ne més. Desea saber més? Pues sí, jo vull saber més. Vull saber d'on surt aquesta dona.
No, ja veig que, bueno, sí, és igual.
És la directora de Aeon Flux, també.
I què vols, rebentar-me el meu guió o què?
Però d'aquesta no parlaràs, no? Vinga, segueix.
Però anava a fer després.
Ah, perdó.
Jo tinc el guió que tu tens i després tinc el meu guió.
Vale, ah, vale, clar.
El de les coses guais, el guió de les coses guais que dic perquè la gent pensi, hòstia, sí que s'ho corre el Luigi i el Jaume, no?
El Luigi és un crac. Vinga, va, segueix.
Doncs això, en aquest cas va dirigir aquesta comèdia negra de terror sobrenatural a l'any 2009 i bé, on ens explica, perquè veieu l'argument una mica, és una noia de secundària que l'han posseït els dimonis i que mata els seus companys de classe i la seva millor amiga s'ha d'esforçar per parar-la.
Per fer-la recapacitar. Vinga, va, potser no és la manera, no?
Bueno, potser, però és com un bon... No? És com una idea de pel·li que pot sortir un vespre tonto, no? Entre quatre cerveses, diu...
Què te parece si llegamos esto a la gran pantalla?
Una això tal, pum, pim, pam... Pues si ho fas bé, pot donar bon resultat. Jaume?
Totalment d'acord.
Vale.
A veure si ens passa un dia i saltamos a l'estrellat com aquesta noia.
Mm-hmm. Sí, sí.
De faccions asiàtiques.
Com estàs? Mira.
Jennifer's Body. Jo,
tu la vas començar a veure.
La vaig començar a veure, però clar, és una pel·li del 2009.
Això diu molt, quan algú diu, no, la pel·li tal l'has vist, dius, la vaig començar a veure.
Però no.
Ja és com... vale.
Però clar, pot ser moltes coses. Aquesta pel·li és del 2009. Potser la vaig començar a veure, jo que sé, un dia del 2012, és que no me'n recordo. Però potser, no sé, estava cansada, em vaig a dormir, o si directament vaig apagar la tele perquè no m'interessava.
Però si la pel·li és bona, és igual, la pots començar a veure a les 3 del matí.
Però si no, vaig acabar...
Després de fer la Matagalls Montserrat, arribes a casa, et poses la pel·lícula i si és bona, de casa.
El que passa que jo d'esperit soc jove, però el 2012 ja no era un adolescent.
Jo, el Fugitivo, per exemple, quan això em passava sempre, quan la pillava per la tele, era igual el moment en què arribés. No sé per què em fascinava.
No compareix el Fugitivo amb Jennifer's Body.
No ho faré.
A mi m'havia passat de vegades que en plan trencant el programa totalment.
Vale,
eh?
podeu canviar
de diàleg un moment. Això, a vegades quan estava allà al sofà vaig a posar-me el Senyor de los Anillos i em posava una d'aquestes llargues que res, durava mitja horeta i m'adormia, però era del radio. Vinga, aquesta... Em posava la 2, que és on hi ha més batalla.
Jo amb això et perdo el respecte, si fas aquestes coses.
Per què?
Perquè no... Si poses la pel·lícula és per veure.
No, també ho vaig fer moltes vegades amb Batman, la de Christopher Nolan, el Caballero Oscuro, però no m'adormia amb aquesta.
Ara sentireu un portazo, que seré jo marxant.
Que no era per dormir,
marxant.
He dit.
Eh?
Que he dit que no era per dormir.
I la treies, no?
No, la mirava.
Ah, vale. Va.
Jennifer's Body, va.
Jennifer's Body, mireu-la si voleu seguir, si voleu saber de què va, si voleu veure aquesta comèdia, si realment la podeu acabar de veure o no. Jo no ho sé, jo no ho he intentat. El Jaume ho va provar. Jo ho intentaré algun dia. I escoltarem una cançó de Florence the Machine que es diu Kiss with a Fist.
Sona, és la col·lega de Rage Against, no?
De vegades, Jaume...
Es faran fora de Ràdio Sabadell.
Cinema, sèries i bandes sonores a Ràdio Sabadell.
Luigi, digues. Està molt afadat
el
Luigi.
Estava discutint amb el Jaume per una altra pel·lícula que parlarem
ara.
Ara
que parlarem ara mateix.
Sí.
Perquè seguim amb aquesta directora, amb la Karin
Kusama.
I parlarem d'una pel·lícula que sí que va tenir molt ressò.
Sí.
De la que se'n va sentir parlar molt, de la qual aquí ja hem parlat. Aquesta sí que l'hem vist. I tot i que ens va agradar, tenim, pues, allò,
tenim discrepàncies.
Discrepàncies no entre l'un i l'altre, sinó amb la mateixa Karin. Ja li farem arribar pel mail karin@gmail.com.
Hi ha alguna cosa que a mi no em va acabar de convèncer, però molt poques. La veritat que la pel·lícula estava molt bé, que és la pel·lícula que ja vam parlar, que es diu The Invitation, de l'any 2015. I en aquest cas hem fet, primer va fer un drama, després va fer una comèdia de por, potser, però comèdia negra.
Comèdia negra, sí.
I en aquest cas, una pel·lícula que la cataloguen com a horror, però jo ben bé no la considero
horror.
Seria
una mica horror psicològic, no?
Sí, clar, jo és que veus la línia aquesta del terror psicològic, no l'acabo de veure, o sigui, bueno, no, potser sí, no, pues deu ser el concepte terror que no l'encaixo amb aquestes pel·lícules que són una mica inquietants, però tampoc no acaben
no
de
és de por i no és d'horror.
No, d'horror, això, horror. Terror, horror. Horror està ben dit en català?
No sé. Horror, thriller?
Terror. O sigui, terror, no?
Terror, horror no existeix, ara ho miro. Optimot.
Optimot. Mira l'Optimot, sisplau, Jaume. I mentre el Jaume ens va fer la recerca per poder parlar amb més... Busca també quina seria la paraula que hauria de dir ara, Jaume, sisplau. Doncs això, The Invitation, perquè ho recordeu, és la pel·lícula aquella on un grup d'amics conviden una sèrie de... Bueno, això, conviden els amics, però són una noia que ho havia deixat amb un d'ells, se'n va marxar durant un temps i quan torna, torna amb una parella i els conviden a tots per reunir-los, no?, en el que sembla com un sopar de germanor, diríem així, com de reconciliació entre totes les amistats, però que tu ja veus que allà hi ha...
Hi ha algo passa.
Hi ha gat amagat, hi ha alguna història, però la pel·lícula està molt ben conduïda perquè no t'acaba de deixar veure, no?
Re.
El que passarà i... I bueno, té un final que, tot i que no és gaire sorprenent, va...
Descol·loca una mica. Sí. Perquè, més que descol·loca, dius, ostres, això per què? Tot això, horror. Sentiment de repulsió profunda causada per la vista de quelcom de terrible, espantós o repugnant. Feia horror de veure, per exemple, la pel·lícula. Va. Però
no,
aquesta pel·lícula
no és
ni terrible, ni espantosa, ni repugnant.
Però perquè horror en anglès, deu voler una altra. Busca l'Optimot, aquest Optimot en anglès.
In English. English Optimot.
Dread. Dread, no? És dread és horror? No, horror.
I en canvi terror, ara us llegiré, però bueno, aquesta pel·lícula, què? Bé.
Que ja ho he dit, jo ja he explicat la pel·lícula.
Terror, diu, por extrema que fa tremolar. Per tant, aquesta pel·lícula seria més de terror que no d'horror.
Vale, sí.
No?
Podria tenir moments de terror, sí.
Que et fa tenir por, sí, sí. Tremolar, potser sí. No, sí. Però no et causa repulsió.
Sí. Sí, no és
repugnant.
Clar, jo el terror l'entenc com a aquelles pel·lícules en les que hi ha sustos.
Aquesta seria aquesta? La d'horror és algo que et fa més...
Però no és susto, és com tota una...
Bueno,
inquietud,
hi ha
alguna
contenida. També. Susto no existeix, hi ha algun espant també.
Susto.
I patada. Què escoltarem d'aquests dies? Una cançó també que casa molt bé amb la pel·lícula, perquè és una cançó tranquil·la.
Doncs
la pel·lícula...
Sí.
Realment no és molt, molt, molt intensa, sí que hi ha moments de oh, merda, però té un...
Sí, és un to tranquil, però bueno, va pujant, va... És per això, és inquietant, perquè fa tot un recorregut en el que tu et vas posant nerviós. Mm-hmm. Això sí que ho aconsegueix, jo crec que és l'objectiu que té la directora en aquesta pel·lícula, i ho aconsegueix molt bé, i per això la pel·lícula és bona. I escoltarem, com molt bé deia el Jaume, un tema així tranquil·let que es diu En estos días, del senyor Silvio Rodríguez.
Per anar
així.
Per anar acabant, sí, perquè aquesta és
tornada
la penúltima cançó.
Jo estic una mica encès avui.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía. Mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro. Silencio, sordo del tiempo, gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible. Solución posible para el hombre, para el feroz, la fiera que ruge y canta ciega, ese animal remoto que devora y devora primaveras. En estos días no sale el sol, sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay del nombre que lleve, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Thank you.
Bueno, i aquest programa d'avui s'està començant a acabar. De fet, estem arribant al final, però no volia marxar sense que en Luigi ens fes 5 cèntims d'una part també a reivindicar, no?, dintre de la part del cinema, que són els curtmetratges i com aquesta directora, la Karin Kusama, també n'ha fet algun, oi, Luigi?
Doncs sí, curtmetratges que normalment s'entén com aquella, bueno, aquella part del cinema així curteta, no?, com aquella... Què fas, Jaume?
Que ens queden 20 segons.
20 segons, doncs res, que els curts, que escoltarem una, escoltarem una cançó d'un curt que va fer, no és precisament que ella comencés fent curts, sinó que havia fet unes altres coses, però el 2013 va fer un curt que es diu Speechless, que ens parla d'un jove que té un secret i bé...
No us el podrem dir aquí, perquè
no
si la pel·li ja és curta,
perquè, clar, són 15 minuts, crec, de pel·lícula o alguna cosa així, no ho esgarraparem. I escoltarem una cançó dels grups Sudding que es diu Letting Go, Jaume. Ja m'has dit 20 segons i no sé si ho he aconseguit.
No, perquè ja portem 57 minuts i mig, però no passa res. Això ha estat el Generació BCO. Ens escoltem la setmana que ve, no? Que jo estic de colònies i no podem fer programa, però d'aquí dues. Molt bona setmana a tothom i que vagi bé.
Igualment.
I bon Carnestoltes, que ja l'haureu tingut quan escolteu això.
Bon tema per marxar, doncs. Every night